Passa el món, amb el politòleg Xavier Torrents.
Vinga, va, 3 minuts i ja arribarem a 3 quarts de 4 de la tarda i un dilluns més que volem analitzar en aquest programa l'actualitat política i social, nacional i internacional de la mà dels nostres experts i analistes. Avui podem tornar a saludar el sociòleg, politòleg i professor de la Universitat de Barcelona, expert en radicalitzacions. Professor Xavier Torrents, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda.
I comencem analitzant el que hem començat sabent aquest matí, aquest terratrèmol de Turquia que s'ha sentit amb força fins a 14 països, entre els quals Xipre, Israel, Líban, Síria, que l'ha patit ben fort també, Palestina, Jordània, un terratrèmol que començàvem sabent aquest matí, ja ho diré bé, que havia causat la mort d'unes 700 persones. La xifra ha anat incrementant al llarg del matí. Ara ho comentàvem amb el professor. La darrera hora semblava que hi havia unes 1.600 persones mortes. Doncs bé, ja anem per les 2.200 i les que hi poden haver, perquè hi ha milers i milers de ferits, tant a Turquia com al Líban, professor.
Sí, Turquia, bueno, i Síria sobretot és on ha afectat molt. I és clar, a veure, jo sé que aquest és un espai justament d'anàlisi política, aquesta part, diguem, de que em pertoca. I un pot dir, que té a veure un terratrèmol? Sí, ja també sé que les notícies a vegades es parla de terratrèmol polític, no? No és aquest, és un terratrèmol per causes naturals,
terratrèmol
òbviament.
Terratrèmol de 7,8, que déu-n'hi-do, de
sí.
Magnitud.
De totes maneres, hem de pensar, i aquí és on anava ara a posar el fil a l'agulla, que els terratrèmols, per molt que siguin de causes naturals, i fins i tot encara que en un país o un altre igualment sigui de 7,8, no és el mateix un terratrèmol de 7,8 a Turquia o a Síria que al Japó, per posar un altre exemple. Què vull dir amb això? Que fins i tot amb un tema com aquest, que és un terratrèmol, que hi ha causes naturals, fins i tot el número de morts no depèn només del terratrèmol i de la naturalesa, sinó, en aquest cas, de la naturalesa humana, és a dir, de les polítiques públiques i del país on estem. Perquè un terratrèmol d'aquesta situació, al Japó, on, perquè és una democràcia, perquè gràcies a les polítiques públiques han fet edificis ja pensats per quan hi hagi un terratrèmol, el nombre de morts sempre serà moltíssim, però moltíssim menor. Mentre succeeix el terratrèmol, però també després, inclús amb les persones mortes i ferides, ara parlàvem d'això, com a mínim 2.200 persones mortes i milers de persones ferides, això seria diferent al Japó que a Turquia. Per què? Doncs un altre cop, perquè els serveis de sanitaris, mèdics, hospitalaris, tot al voltant de lo que hi hauria, diguem-ne, com a conseqüències humanes d'un terratrèmol, en una democràcia sempre es dissenyen polítiques públiques que donen millors resultats inclús en situacions tan catastròfiques i d'índole natural. Per tant, fins i tot amb una cosa com aquesta, que a vegades pensaríem això és fruit de la naturalesa, no hi podem fer res, no. Fins i tot amb això és una de les, podríem dir, virtuts. Hi ha un espai com el que tens, Joan, i aquí a Ràdio Estel, cal dir-ho en veu ben alta, que la democràcia, encara que els que vivim en democràcia a vegades sembla que és poc, que encara es podria fer més, que té molts efectes, però fins i tot amb una qüestió com aquesta de com un terratrèmol i la naturalesa, doncs la democràcia salva vides humanes. Aquesta seria la conclusió principal avui, perquè Turquia, recordem, és una dictadura, encara que podríem dir que és una dictadura que s'anomena un sistema, diguem-ne, autoritari competitiu, però no deixa de ser una dictadura, i Síria encara més, perquè aquí ni les eleccions tenen cap mena de disfressa en el país, també és una dictadura. I per tant, les dictadures, Síria o Turquia, a diferència de la democràcia al Japó, pot frenar la magnitud, podríem dir, d'un terratrèmol.
Ara, professor, mirava les dades perquè recordava jo i deia, ostres, igual fas malament en recordar-ho, però no tant, perquè la magnitud de la tragèdia em recordava a mi el terratrèmol de San Francisco, el famós, aquell de 1906, i mirava quina potència havia tingut. Doncs bé, si el d'aquesta nit va ser de 7,8, el de San Francisco va ser de 7,9. Per tant, pràcticament igual, molts més morts. A San Francisco, evidentment, estem parlant del 1906, però vaja,
clar,
comparativament.
Pensem que San Francisco, 1906, les democràcies contemporànies tot i que hi ha algun politòleg doncs, que classifica que a principis del segle XX hi havia democràcies, hem de dir que les democràcies, tal com les entenem, són a mitjans del segle XX. Mm. Pensem que en 1906 als Estats Units no votaven els negres, no votaven les dones, no votaven els nadius americans. És a dir, per tant, part de la població... És a dir, no era una democràcia, tot i que era el que es coneix com un estat liberal no democràtic. Però no democràtic, per tant, no havia democràcia i, per tant, les polítiques públiques, òbviament, no eren les que tenim en un país democràtic avui en dia.
Parlem de més política, en aquest cas del nostre país, perquè en política nacional, com sabeu, el PSOE ha tirat pel dret amb la reforma de la llei del només sí és sí, que va causar tanta polèmica. Això sí, ha tirat pel dret perquè no ha esperat el seu soci de govern, Podemos, i no sé fins a quin cas em pot fer perillar la governabilitat, perquè això ha fet enfadar i déu-n'hi-do de quina manera les files de Podem.
Hi ha determinades polítiques públiques que haurien de ser no polítiques de partit, sinó polítiques d'estat. Però, clar, aquí ni tan sols és una política de govern, perquè ni el mateix govern s'ha entès per fer aquesta llei o per reformar-la. I
recordem
això és preocupant.
Va ser la mateixa ministra, professor, qui va dir ja m'encarrego jo personalment d'aquesta reforma de la reforma.
Sí, és que, a veure, primer que estem parlant dels temes capdals, perquè estem parlant de la vida humana. Pensem que el cas més extrem, que és l'assassinat d'una dona, o un cas que és igual d'extrem, tot i que no arriba a l'extrem de treure-li la vida, com és una violació, doncs hauria de ser, de fet, una política d'estat. Potser, encara, a hores d'ara, amb la forta polarització social i política que hi ha a Espanya, no pot ser una política d'estat, però almenys hauria de ser una política de govern. I, clar, que no s'entenguin els dos socis del govern, en aquest cas el Partit dels Socialistes i en Comú Podem seria el nom a Catalunya, però, bueno, diguem-ne, Podemos, a nivell, Unides Podemos a nivell d'Espanya, doncs és greu. I és greu que no s'hagin pogut seure's, encara que sigui dit així literalment, al cap de setmana. O sigui, és un tema prou greu com per seure's. I aquí hi ha dos situacions, diguem-ne, que els dos, de fet, tenen raó. Té raó, doncs, en aquest cas, la ministra d'Igualtat o d'Unides Podemos, quan diu que no es pot canviar aquest paradigma, que és el tema del consentiment, perquè això ha sigut un gran avenç i entra en la línia del que es va establir en el seu dia en el conveni d'Estambul per tots els països democràtics del món, que volguessin, diguem-ne, tenir una política avançada en aquesta matèria, però també té raó, en aquest cas, el Partit dels Socialistes, quan diu que és una evidència que, tot i que la majoria de sentències que van haver diguem-ne, que s'han revisat, no s'han tocat, ha hagut un gruix prou important, encara que sigui minoritari, de sentències que han rebaixat les penes a persones que han sigut o agressors sexuals o violadors. Per tant, els dos tenen raó, doncs, caram, que es posin o s'entenguin en allò positiu dels dos que tenen la raó. I, clar, que això passi en el mateix govern, doncs ja ens podem imaginar el grau de polarització, com hem parlat en aquest programa, Joan, que és el grau de polarització social i política que hi ha a tot arreu d'Espanya amb tot el sistema polític. Perquè ja ni hi ha entesa dins del propi govern, imaginem-nos entre govern i oposició, no? Déu-n'hi-do.
Per cert que la Guàrdia Civil, deixa-m'ho dir, doctor, professor, la Guàrdia Civil està investigant també l'assassinat d'una dona a Pontevedra, investigat com un cas també de crim masclista. En aquest cas, l'exparella de la dona ja ha estat detinguda. Si es confirma, aquesta seria la vuitena víctima de violència masclista a Espanya només el 2023. La vuitena, i estem a 6 de febrer.
Sí, no s'atura i cada cop va més en dos sentits. A veure, una és gràcies al rol dels mitjans de comunicació que és que fan més transparent les dades reals del que està succeint. Per tant, a vegades es diu, és que ara hi ha més assassinats, més violència de gènere que fa 30 anys enrere. No, el que passa que abans no se sabia per dos raons. Una, perquè no es comptabilitzaven les dades com ara. De fet, abans es parlava de violència domèstica només, i ara es parla de violència de gènere, o a Catalunya inclús més enllà de violència masclista. Per tant, això hem anat avançant en com entendre aquest greu problema que hi ha. I l'altra qüestió és que abans els mitjans de comunicació no en parlaven tant. Ara en parlem molt sovint i, per tant, el parlar-ne molt sovint fa que ens assabentem més del gruix del problema. Recordem, per fer una comparativa, i ja sé que les comparacions són odioses, però per veure el calibre de la magnitud del problema que suposa la violència masclista, hi ha hagut més dones assassinades a mans d'homes maltractadors que víctimes de la banda terrorista ETA. en tota la al llarg de la seva història, diguem-ne, en comparació i en nombre d'anys, diguem-ne, no? Per tant, és un gravíssim problema que la societat cada cop en pren més consciència i tot i així encara no s'han dissenyat bé les polítiques públiques perquè inclús dones que han denunciat acaben sent assassinades. Per tant, aquí hi ha un problema ja no de les dones que diríem que els costa a vegades denunciar-ho per tots els les pors que tenen justament pel maltractament, sinó que a més a sobre tenim el problema de que quan si ho denuncien el sistema no sap treballar-ho bé.
Per tant, com diem sempre des d'aquest programa, només sí és sí que està molt bé dir-ho i que està molt bé portar-ho a la pràctica, però sobretot, ni una més, mai més, ni una més. També t'has fixat, professor, un dia com avui, en l'entrevista d'ahir diumenge al periòdico, Alejandro Caos de Benós, que per qui no el conegui, és un senyor curiós, representant d'Exteriors Català de Corea del Nord.
Sí, bueno...
Que ha anat circulant a vegades entre els mitjans de comunicació i déu-n'hi-do les parletes que deixa anar.
Sí. Bé, de fet ja es presenta com a representant d'arreu de l'estat espanyol, no només de Catalunya, i per les declaracions d'ahir diu que és l'únic representant d'aquesta mena a tot el món, cosa que ja la seva peculiaritat, diguem-ho així, entre cometes, doncs ja diu molt. I de fet, podríem fer un programa satíric, ara aquí a Ràdio Estel, al voltant d'aquest personatge, si no fos perquè no fa riure de que estem parlant de la dictadura més fèrrea que hi ha en aquests moments arreu del planeta.
Sí, sí.
I en canvi ell diu que és una democràcia inclús més avançada que Espanya.
Sí.
Doncs, no sé, potser que en parlem, no? En parlem una mica.
Parlem-ne. Sí. Què és el que passa a Corea del Nord?
Primer, el que passa és que és l'únic país que té una dictadura que avui en dia podríem qualificar com a totalitària. Uh-huh. És a dir, les dictadures totalitàries van ser la de Hitler a l'època nazi, la dictadura de Stalin, doncs, a l'època del Gulag, hi ha hagut altres dictadures totalitàries, com per exemple la Xina de Mao Zedong. Ara bé, avui en dia es considera que la immensa majoria de dictadures, cosa que no vol dir que no facin assassinats, que no extermini, només cal veure l'Iran d'avui en dia, però que són dictadures autoritàries. No, diguem-ne, amb l'agreujant politològic que se les qualifica de totalitàries. Mm-hmm. Però Corea del Nord sí. És pràcticament l'únic país que seria així. I si ara ho parléssim en termes més mediàtics, diríem que és l'única monarquia comunista. Clar, em diria, com? Si el comunisme se suposa que defensa la república. Bueno, és l'única monarquia comunista perquè és l'únic sistema, diguem-ne, de lo que ells s'autoqualifiquen com a sistema de socialisme real, que és hereditari. O sigui, uh-huh. S'ha anat passant de pares a fills, a nets, diguem-ne, i ja es preveu que...
És gairebé emperador, no?
Sí, podríem dir que va en aquesta línia. Sí. De fet, aquest senyor, que representa, en principi, fa de relacions exteriors de la dictadura de Corea del Nord, aquest senyor que és Alejandro Caos de Benós, ell mateix diu, perquè no sovint ho deia, o si agafessin declaracions seves de fa molts anys enrere, no ho deia tan públicament, diu, ara ja ho barreja amb el confucianisme, diguem-ne, com a religió, etcètera. Uh-huh. Sí, ja li vol donar un toc que no és estrictament polític. Però bé, el confucianisme que aquest senyor ve a dir que és el respecte als superiors, això ho hem de matitzar. El confucianisme, que també s'aplica a la Xina i per això a la Xina també hi ha una dictadura en aquests moments, no tan fèrria, tot i que també és molt dura cap a la seva població, doncs el confucianisme no és el respecte als superiors. Que clar, dit així seria maco i bonic, perquè uh-huh. Bueno, respecte, diguem-ne, a la gent gran, per exemple, dels més joves o dels nens, està bé, el respecte als nens dels pares, etc. No, és el respecte a la jerarquia amb submissió. I clar, això no és democràcia. De fet, aquest senyor qualifica encara amb un terme que ja ha estat més que desfasat. A veure, les dictadures, com saben, que tenen... són il·legítimes, no són vàlides de cara als drets humans i de cara a la població, el que han fet és un truc lingüístic, és adjectivar-ho, posar-li un adjectiu a la paraula democràcia. Les democràcies són democràcies i punt. I si les haguessin de qualificar les democràcies contemporànies, són democràcies liberals, que no ho hem de confondre amb la política neoliberal. Uh-huh. És a dir, Suècia amb l'estat del benestar és una democràcia liberal, Alemanya és una democràcia liberal... És a dir, és liberal en sentit que respecta les llibertats dels individus. Uh-huh. I és democràcia perquè respecta la voluntat de la majoria. Val? Doncs bé, què va fer Rússia en el seu moment? Va dir, nosaltres som una democràcia popular. Mirin, també Franco va dir que era una democràcia orgànica. Fixin, les dictadures d'extrema dreta, democràcia orgànica de Franco, dictadures d'extrema esquerra, la dictadura dictadura de Franco o dictadura, en aquest cas, de la Unió Soviètica, totes intenten adjectivar-se per aquesta raó. Però no, òbviament no són democràcia. Per haver democràcia ha d'haver un sistema polític de drets constitucionals amb respecte a les llibertats individuals i que hi hagi partits polítics que competeixin entre si pel vot. Clar, aquest senyor diu que hi ha tres partits a Corea. De fet, no coneixem els altres dos partits precisament perquè, òbviament, no tenen cap mena de rellevància. De fet, a l'Alemanya, que abans estava sota el règim soviètic, també tenia altres partits, però per què servien aquests partits? Per, diguem-ne, fer semblar que era una democràcia. Passar al Marroc. El Marroc és una dictadura, però té diversos partits, però bueno, se sap que qui governa, de fet, és el dictador, que és el rei, i el rei fa el que vol, com per exemple, ho hem vist fa poc, no? No asseure's al costat del senyor Pedro Sánchez quan va allà i ell mentre estan de vacances, no? Mm-hmm. Que és el que fan els dictadors, que és no treballar, excepte quan han de matar algú.
Dos minuts, ja arribarem a les 4 de la tarda. No vull que marxi el professor sense preguntar-li si haurem d'estar pendents o no, ara que em parlava també de llocs com la Xina, d'aquest globus sonda, mai millor dit globus. A Estats Units. No sé si haurem d'estar pendents del que pugui passar com a resposta d'això.
Sí, hem d'estar pendents. A veure, és veritat que la Xina, a diferència de Rússia, de moment, i fins que no ataqui algun dia, que algun dia això pot ser, malauradament, notícia aquí a Ràdio Estel també, fins que no ataqui Taiwan, diguem-ne que és més discreta que Rússia i no va fent guerres per aquí i per allà. Prefereix, diguem-ne, ser un imperi, perquè Xina acabarà sent un imperi, ho prefereixen, diguem-ne, a través de conquestes econòmiques i, diguem-ne, amb les relacions econòmiques. Però això no vol dir que no tingui una estratègia militar d'intel·ligència, d'espionatge. I això sembla ser el que és aquest globus. Un àmbit d'espionatge, que la Xina ha dit una cosa bastant inverossímil, com que es va perdre pel cel, però clar, per què va anar també per Canadà o per què també n'hi ha un altre per Amèrica Llatina? Home, tants globus perduts, em sembla que llavors voldria dir que la tecnologia xinesa no és gaire bona, cosa que tampoc diria bé la Xina.
Exacte. Un minutet, mancat de posar el professor en aquests apuros quan queda un minutet. Demà la mascareta fora.
De la mascareta fora. Sí, jo, de fet, l'he mantingut fins l'últim moment, tot i que hi havia moltes persones que el transport públic ja no l'utilitzaven.
Per ser curosos, demà a la reunió extraordinària del Consell de Ministres s'aprovarà aquesta llei, es signarà aquesta llei, dimecres a primera hora del matí es publicarà el BOE, si no a última hora de dimarts, i entrarà en vigor el dimecres, per tant, dimecres... fa pensar previsiblement tot plegat que el transport públic ja no s'usarà mascareta, sí que s'usarà,
però als hospitals,
a les farmàcies, a les residències, als geriàtrics, als centres sociosanitaris, etc.
Hem de pensar sempre en les persones malaltes, amb les més vulnerables.
Ara, sempre. Professor Torrents, com sempre, un plaer, que vagi molt bé, fins la propera setmana.
Fins la propera.